Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest matí el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que demà, amb tota probabilitat, serà l'últim dia amb mascaretes a les escoles i instituts de Catalunya. El fet que al tornar de vacances els alumnes deixin de portar mascareta a l'aula és, sens dubte, una bona notícia que tant docents com famílies reclamaven des de fa mesos. Però aquesta bona notícia també pot suposar un autèntic calvari per altres. Molts adolescents expliquen que no volen treure's la mascareta. El fet que els 2 anys d'anar amb la cara coberta hagin coincidit amb l'època de canvis físics de molts adolescents fa que ara pateixin la síndrome de la cara buida, o el que és el mateix, la por a treure's la mascareta. Dels motius que hi ha darrere d'aquesta por en parlarem en uns minuts amb la Margot Fuster, que és psicòloga juvenil i coordinadora del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. El fiscal envia a judici la primera peça del cas Consell Esportiu de l'Hospitalet, que investiga presumptes irregularitats en la gestió econòmica d'aquesta entitat. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri Públic demana 4 anys i mig de presó per Cristian Alcázar, tinent d'alcaldia de l'Hospitalet i primer secretari del PSC local. El fiscal l'acusa d'estafa pel fals acomiadament de Cris Plaza, exregidor i exdirector del Consell Esportiu de la ciutat.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'emplacen a seguir parlant sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial.
I ho han acordat després de reunir-se per primera vegada a la Moncloa. En canvi, no han trobat cap tipus d'acord en matèria econòmica.
El PSC tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya frec a frec amb Esquerra Republicana. Així se'n desprèn dels resultats de l'enquesta del Centre d'Estudis Opinió.
I Junts per Catalunya seguiria sent tercera força, però cauria en nombre de diputats i es distanciaria dels republicans. Per altra banda, Ciutadans podria desaparèixer.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
A les 9, el Barça es medirà davant l'Eintracht de Frankfurt al partit d'anada dels quarts de final de l'Europa League.
Els blaugranes volen assegurar-se la victòria avui a Alemanya i deixar encarrilada l'eliminatòria. Tot i comptar amb una bona dinàmica, el tècnic Xavi Hernández assegura que serà una eliminatòria molt dura.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps és marcat en aquests moments per les temperatures més altes que en dies anteriors. A moltes poblacions del país hi ha màximes per damunt dels 20 a 24 graus, unes temperatures que encara pujaran més de cara a demà divendres. Aquesta tarda amb sol i amb la presència d'alguns núvols alts poc importants cap al terç nord del país. I atenció també al vent de mestral i de ponent, que no és molt fort, però que bufa a molts punts del país i que arriba a rescalfat a casa nostra i, per tant, és el responsable d'aquest ascens tèrmic. Demà tindrem sol al matí, a la tarda augmentaran els núvols, especialment al terç nord, i a última hora hi haurà algun ruixat dispers cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, i també del Principat d'Andorra. La resta de Catalunya augmenta els núvols, però sense pluges, tot i que dissabte sí que n'esperem al terç nord del país. A la resta augmenta els núvols i dissabte les temperatures tornarien a baixar una mica més.
Demà serà l'últim dia amb mascaretes a les escoles i instituts de Catalunya. Segons ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, quan tornem de Setmana Santa ja no caldrà dur-la a les aules.
L'obligació de portar mascaretes als centres escolars decaurà a partir del dimarts 19 d'abril, el dia en què els alumnes tornen a classe després de les vacances i un dia abans que entri en vigor el decret que eliminarà l'ús de les mascaretes en els espais interiors arreu d'Espanya. Així ho ha anunciat el conseller de Salut en una entrevista als matins de TV3.
És que en principi seria lo normal, a veure si ens, si ens entenem, no? Començar un dimecres, no? Ja em dirà vostè quin sentit té. Poc, poc.
A Catalunya l'escola reprèn després de Setmana Santa sense mascareta, conseller.
Sí.
Argimon ho ha afirmat després que ahir el govern espanyol anunciés que el Consell de Ministres aprovarà la fi de les mascaretes als espais tancats, amb algunes excepcions, això sí, a partir del 20 d'abril.
Davant d'aquesta decisió, la CAP de Servei Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, ha defensat que la clau és que les persones vulnerables continuïn portant la mascareta en interiors i que es facin una prova PCR o test d'antigen si presenten símptomes. Ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel.
És una recomanació important el que les persones vulnerables, quan estiguin en llocs interiors en què hi ha un nombre important de persones, llocs mal ventilats, aquestes persones segueixin portant la mascareta, no? Encara que no es recomani de manera general en aquests espais.
La doctora Campins també ha fet una crida a no baixar la guàrdia i ha recordat que la pandèmia segueix present.
I us ho dèiem en portada, aquesta retirada de les mascaretes pot fer aflorar la síndrome de la cara buida.
La síndrome de la cara buida consisteix a la por o ansietat que produeix en algunes persones la retirada de la mascareta quirúrgica utilitzada per motius mèdics. Les persones que la pateixen rebutgen treure-se-la per salut o per estètica. Un dels sectors que més es poden veure afectats per aquest síndrome de la cara buida és el dels adolescents, ja que pateixen més por al rebuig per part dels altres i perquè els ha coincidit en l'etapa de canvis física amb una època en què han portat la cara tapada.
Margot Fuster, psicòloga infantil i juvenil i coordinadora del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què els adolescents poden no voler treure's la mascareta?
Bé, l'adolescència és una època en què hi ha molts canvis i porten doncs, gairebé 2 anys, no? Portant una mascareta que els tapa una part molt important, que és la part amb la que ens mostrem, no? La part de la cara. Aleshores, bueno, això pot generar pors, pot generar nerviosisme, pot generar inclús angoixa, no? En alguns casos. I el que ara s'està bueno, anomenant el síndrome de la cara buida, no? Que és això... És semblant al síndrome de la cabanya quan ens van desconfinar, no? Aquestes persones que els feia por sortir de casa i van estar més temps romanent tancats a casa. I bé, en aquest cas, el síndrome de la cara buida, no? És un síndrome que estem detectant últimament que pot generar aquest malestar i provocar símptomes com aquests, especialment en adolescents.
Especialment, sí, sí, en l'adolescència. Per entendre-ho, és a dir, és una por nova... O abans ja hi havia alguna inseguretat i la tapaven d'una altra manera els adolescents?
Sí, aviam, és una por, és un síndrome nou, no?, que hem detectat, però sí que és veritat que aquestes inseguretats a l'adolescència estan molt presents, no? És una època de molts canvis corporals, sobretot, no?, aquesta part física és molt canviant i en el seu cas, clar, no s'ha pogut fer els canvis que per ells normalment els percebien dels altres de forma progressiva, en aquest cas, com que han estat tapats, no? Ara veuen com un abans i un després al cap de 2 anys, no? Amb la qual cosa tot això que forma part d'un procés, tots aquests canvis que a poc els van integrant tant personalment com a nivell social, ara de cop apareixen, no? Tant els que ens agraden com els que no, i això els pot provocar molta inseguretat.
I què es pot fer per intentar ajudar-los? Perquè entenem que clar, tampoc no es quedarà amb la mascareta tota la vida.
No, doncs mira, com a adults, especialment els bueno, pares i adults de referència, especialment bueno, a l'adolescència, com que es va a l'institut, els professors crec que també tenen una tasca molt important i una de les primeres coses és no posar pressió, no? Donar a cada adolescent el seu temps, no fa falta que la mascareta es retiri de cop les 24 hores, també es pot fer un canvi de passar, doncs, per exemple, la FP2 ens tapa molt la cara, no? Doncs passar de la FP2 a la quirúrgica, passar a no portar-la potser en moments puntuals i poder-se posar en altres moments, és a dir, respectar una miqueta els temps de cada adolescent, no? I després, sobretot, també, el mostrar-se disponibles i validar les emocions, no? Poder dir, doncs entenc que et pugui fer vergonya o entenc que això et pugui generar un malestar, ho hem d'anar fent a poc, jo t'acompanyaré, o sigui que hi hagi com una progressió, no?, davant d'aquest canvi, també. Bueno, i després també és molt important treballar el reconeixement dels canvis corporals, no?, i poder-los legitimar davant del grup, perquè, a més, bueno, a l'adolescència tots fan canvis, no?, uns més ràpids que els altres, però, bueno, estan construint el que seria el seu procés d'identitat i és important, sobretot, la tasca d'acompanyament per part de l'adult.
I més enllà de com afecta els adolescents, que entenem que també doncs, és una etapa no?, de més inseguretats i més complicada, a la gent adulta també pot patir no?, aquesta por a ara treure's la mascareta?
Sí, sí. El que passa és que potser la gent adulta, en comptes de trobar-nos amb les pors més dels canvis relacionats amb tots els canvis corporals, no?, que seria l'autoimatge, amb el que també està doncs, compromès a l'autoestima, potser les pors dels adults són més relacionades amb la por al contagi, no?, per molt que sabem que, bueno, que els contagis han baixat, que a dia d'avui doncs, que moltes persones que ja porten, que ja han estat vacunades, no?, que el risc potser de controlar la malaltia és més baix, aquestes, hi ha moltes persones que igualment doncs, tenen por, no?, de què és el que pot passar, em puc contagiar, em puc emmalaltir, em puc morir, no? La por a la mort és una por que s'actualitza, no?, davant del risc de malaltia.
I ja per acabar, no sé com pot afectar això als nens com més petits, no? Perquè, clar, per nosaltres 2 anys és molt de temps, però en comparació amb tota la nostra vida potser no ho és tant, però potser amb un nen de 5 o 6 anys, clar, 2 anys amb mascareta és molta part sí. de la seva vida amb mascareta.
Sí, exacte. Doncs, aviam, en els més petits serà un canvi positiu, no? Perquè sí que és veritat que normal, tot i que ho han integrat com una part més, no?, aquesta part que portem tapada, per ells sí que és veritat que hi han hagut conseqüències, no?, a nivell doncs, de parla, hi ha hagut un enlentiment en l'adquisició de dels aprenentatges, especialment del llenguatge, no?, amb la qual cosa, sobretot és un canvi positiu, però sí que és veritat que hem de respectar també el temps dels petits, no?, que ara de cop el que per ells era el normal, doncs ara es retira. No? També és veritat que com que els espais protegits, com han sigut casa, no?, i aquests, o els espais en els que no han estat en contacte amb altres persones, l'han pogut treure, no? Bueno, és qüestió de poder-los explicar, no? Doncs que ara ja no només l'espai segur és l'espai de casa, sinó que hi ha també l'espai exterior, ells se la poden treure i bueno, i començar amb una nova normalitat, no? Que per nosaltres és l'antiga, però per ells és totalment nova.
Exactament. Doncs Margot Fuster, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
A judici, la primera peça del cas Consell Esportiu de l'Hospitalet. La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per Cristian Alcázar, tinent d'alcaldia de l'Hospitalet i primer secretari del PSC local. El fiscal l'acusa d'estafa pel fals acomiadament de Cris Plaza, que era exregidor i exdirector del Consell Esportiu de la ciutat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El fiscal considera que Alcázar i Plaza van simular l'acomiadament del segon quan ocupava el càrrec de director del Consell Esportiu. El fals acomiadament va anar acompanyat d'una indemnització de més de 47.000 euros. Segons el fiscal, tant l'acord com el pagament es van fer d'esquena a l'Ajuntament i dels òrgans de govern de l'entitat. El Ministeri Públic també els demana que tornin la indemnització rebuda i, en el cas de Plaza, l'atur que va cobrar. El Ministeri Públic acusa Alcázar i Plaza d'un delicte d'estafa, un altre d'apropiació indeguda i un tercer delicte contra la Seguretat Social. Per tots tres, els demana una pena de 4 anys i mig de presó, temps durant el qual també demana que siguin inhabilitats per ocupar càrrecs públics. Aquest matí, abans de conèixer la decisió de la Fiscalia, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha assegurat que considera que a ella no li obriran judici oral pel cas que investiga les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de la ciutat.
Gràcies, Sílvia. Una Núria Marín ho ha dit en un esbordar informatiu on també ha defensat el model d'inversió lingüística. Per fer-ho, ha posat d'exemple la situació que viu la segona ciutat més gran de Catalunya, on, segons Marín, el que cal és garantir l'aprenentatge del català perquè el castellà ja s'utilitza en els altres àmbits.
Per la vicepresidenta del PSC, és un greu error polititzar el debat sobre el català a l'escola i cal fer, diu, un màxim d'hores possibles en aquesta llengua.
A l'Hospitalet jo faria la màxima immersió que es pugui fer. Màxim nivell d'aprenentatge en català, perquè el castellà a l'Hospitalet es parla a l'escola, al pati, es parla al carrer. Per tant, no hem de patir per el castellà. El que hem de patir és que els nens i les nenes de l'Hospitalet aprenguin a l'escola el català perquè tinguin les mateixes oportunitats que altres nens i altres nenes d'altres indrets.
Segons Marín, garantir l'aprenentatge del català és una qüestió de sentit comú.
La trobada entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha donat fruits en la renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa 3 anys que està caducat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Feijóo i Sánchez han acordat reprendre les converses per arribar a un pacte aviat i de forma ràpida. El president espanyol li ha demanat que el procés estigui enllestit el 12 de juny, quan el Congrés i el Consell General del Poder Judicial han de renovar 4 magistrats del Constitucional. Ho ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, després de la reunió.
Son consensos muy básicos los que hemos planteado en ese sentido. El cumplimiento de la Constitución, que en algunos casos, como bien saben ustedes, pues llevan sin cumplirse más de 3 años. Y por tanto creemos que es un ámbito en el que resultará fácil la vuelta del Partido Popular a esos consensos de los que nunca debió salir.
Per la seva banda, Feijóo ha dit que la reunió ha estat molt cordial, però molt menys fructífera, perquè no han arribat a cap acord en matèria econòmica.
Dada la situación económica que vive España, lamentablemente no puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando, a las rentas más bajas, a las rentas medias, a las familias, que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica.
Tot i això, ha agraït reunir-se just la mateixa setmana en què ha assumit el càrrec de nou president del Partit Popular.
El PSC tornaria a guanyar les eleccions de Catalunya, frec a frec amb Esquerra, que li mantindria el pols, mentre Junts per Catalunya perdria força, tot i que seguiria sent la tercera força. Aquests són els resultats que es desprenen de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
I Esquerra seguirien gairebé amb un empat tècnic com a primeres forces de Catalunya, tot i que els socialistes se situarien un pèl per sobre dels republicans.
Les dues forces podrien sumar fins a 5 diputats més que els que tenen a dia d'avui.
El seguiria com passa actualment Junts per Catalunya, però ho faria caient en picat i podria perdre fins a 9 diputats.
Dels 32 pot caure fins a... dels 32 podria caure, així doncs Esquerra guanyaria clarament del pols dels seus socis de govern quan segueixen les disputes entre els dos partits per captar el lideratge de l'independentisme.
L'altre canvi destacat és que s'intercanviarien els papers Ciutadans i el Partit Popular.
El Partit Popular reviuria fins als 8 diputats, ara en té 3, mentre que els 6 de Ciutadans podrien desaparèixer. La caiguda dràstica que va experimentar el partit en les últimes eleccions seguirien anant encara més.
Altres dades de l'enquesta. El no a la independència es manté en primera posició amb un 48%, per davant del 44% que sí que hi està a favor. Aquestes xifres són habituals des del 2019.
Ara bé, només un 11% dels catalans apostaria per la independència unilateral.
I finalment, el 62% dels catalans prefereixen el doblatge en pel·lícules i sèries.
La versió doblada del català la prefereixen un 46% dels ciutadans que tenen el català com a llengua pròpia, un 7% dels que tenen com a llengua pròpia el castellà i un 16% els que tenen les dues com a llengua pròpia.
I Judit, seguim amb tu, perquè l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negat qualsevol vinculació amb l'empresari Luis Medina, com recull la querella oberta per la Fiscalia Anticorrupció, un jutjat admès avui. Ha tramit la querella per investigar Medina i l'empresari Alberto Luceño per suposadament cobrar comissions milionàries de diversos contractes públics de compra de material sanitari.
Almeida nega que la seva família tingui qualsevol tipus de vincle amb l'empresari que investiga la Fiscalia Anticorrupció. Assegura que el seu cosí no coneixia Medina, només va facilitar un correu a una intermediària que li va dir que Medina tenia interès en fer arribar material sanitari a l'Ajuntament.
Ni el Ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid es objeto de la querella. Y esto es importante decirlo. El Ayuntamiento, en su caso, es el agraviado, porque se les imputa un delito de estafa, con lo cual ya les digo que nos vamos a personar inmediatamente en el procedimiento judicial para ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero.
Almeida també ha reiterat que ell personalment no té cap vincle amb la trama que s'investiga.
Punt i seguit.
El Papa ha animat la Conferència Episcopal Espanyola a seguir amb la feina d'investigació que està fent sobre els casos d'abusos a menors en el si de l'Església. Francesc ha dit que les víctimes han de ser al centre i s'ha de treballar per ajudar-les i entendre-les.
Ho ha explicat el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal, després de reunir-se aquest matí amb el Papa. A la trobada també hi han participat el vicepresident de la Conferència, el cardenal Carlos Osoro, i el secretari general i portaveu Luis Argüello. L'arcabisbe de Barcelona ha assegurat que el Sant Pare coneix perfectament la situació d'Espanya i ha estat informat sobre l'auditoria encarregada per la Conferència Episcopal al bufet d'advocats Cremades i Calvo Sotelo. Omella ha explicat que el Sant Pare ha animat els bisbes espanyols a acompanyar les víctimes, a col·laborar amb les investigacions que hi hagi, incloent també la del defensor del pueblo, i a treballar en aquesta prevenció.
L'Associació de Consumidors Facua ha denunciat 18 gasolineres catalanes per apujar els preus just abans que comencessin els descomptes del govern espanyol. L'entitat ha portat el cas a l'Agència Catalana de Consum perquè ho considera una pràctica comercial deslleial.
Per demarcacions, a Barcelona han denunciat 9 estacions de servei, a Tarragona 6, 2 a Lleida i a Girona 1. Amb 18, Catalunya és la cinquena comunitat on s'han detectat més casos. La primera és Andalusia, on han recollit 65. L'organització diu que el divendres 1 d'abril, quan entrava en vigor el descompte de 20 cèntims per litre de carburant, més de 200 benzineres van apujar com a mínim 5 cèntims al litre de benzina i gasoil. 5 cèntims és precisament el descompte que han d'assumir les estacions del servei segons el decret del govern espanyol.
Aquesta matinada els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona.
Poc abans de les 3 de la matinada, el 112 ha rebut una trucada on s'alertava de la mort d'una persona d'edat avançada en un domicili al districte de Sant Martí. En arribar al lloc dels fets, els agents han trobat un home i la seva mare morta amb indicis de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions.
El jurat popular demana presó permanent revisable per l'home que va assassinar i violar la seva exparella amb qui tenia un fill en comú. Els fets van passar a Vic l'octubre del 2019.
La policia diu que l'home no va assumir mai que la dona assassinada pogués refer la seva vida pel seu compte. Per això, una nit que els dos van sortir de festa, l'home va aprofitar per violar-la i estrangular-la. Ara el jutge haurà de decidir si el condemna a la pena permanent revisable, que és la màxima que li pot imputar.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada un home de 23 anys per conduir begut, drogat i circulant amb excés de velocitat. I, a més, amb l'arrestat hi viatjava una menor d'edat que consta com a desapareguda a França.
Els fets es van produir a la 1 de la matinada a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona. El vehicle circulava en sentit sud i ha fet saltar un radar a 180 km per hora. Els agents han iniciat les gestions amb les autoritats franceses per lliurar la menor als seus tutors legals. El detingut passarà a disposició judicial d'instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat de Tarragona durant les pròximes hores i el seu vehicle ha quedat immobilitzat.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I un dia més parlem de Rigoberta Bandini, però aquest cop no és per les seves cançons. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay, qué desastre. In Spain we say ay, me desangro. Llama a alguien, que me muero. Que te quiero, pero ay, que me muero. I és que la catalana Paula Ribó avui ha publicat el llibre Vértigo.
Vértigo, que és una autoficció en què la seva autora, Rigoberta Bandini, descriu de forma intimista el que se sent després de decidir canviar de vida, tal com explica la mateixa Bandini. D'aquell vertigen va sortir aquest llibre, i és que la crisi dels 30 va ser quan va començar a compondre les cançons que diu li han canviat la vida.
I acabem amb els esports, Carla. En unes hores, a les 9 del vespre, el Barça buscarà l'avantatge en l'eliminatòria dels quarts de final de l'Europa League davant l'Eintracht de Frankfurt.
Xavi Hernández vol deixar encaminada l'eliminatòria per no patir en el partit de tornada que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes arriben a la trobada amb una dinàmica de 7 victòries consecutives. Per això el tècnic assegura que no variarà el seu plantejament davant d'un equip molt fort.
Plantejament no varia. Juguem a casa o fora. Nosaltres intentem tenir la mateixa personalitat, intentar dominar el partit a través de la pilota, hi ha ocasions a l'atac, pressionar alt. Bé, el que estem mostrant els últims potser dos mesos i mig, estem en una bona dinàmica. L'Eintracht és un gran equip, tant en defensa com en atac. Té un gran entrenador que els té molt ben organitzats. Físicament són molt, molt, molt forts.
Tot i estar advertits de sanció i córrer el risc de perdre's la tornada d'aquesta eliminatòria, tot apunta que Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquets i Gavi estaran en l'11 inicial. L'escenari del partit al Deutsche Bank Arena comptarà amb un ple d'assistència en el primer partit que recupera el 100% d'assistència. A la mateixa hora es disputaran les altres eliminatòries d'aquesta competició, el West Ham contra l'Olympic de Lió, el Braga, Glasgow Rangers i el Leipzig contra l'Atalanta.
En futbol internacional, la selecció espanyola femenina s'enfronta aquest vespre a les 8 al Brasil en un partit amistós.
La trobada jugarà a Alacant i servirà per preparar el partit de dimarts que ve contra Escòcia, que és un partit classificatori per l'Eurocopa d'aquest proper estiu. La internacional i blaugrana Alexia Putellas ha apuntat a la roda de premsa que tots els partits compten de cara a aquesta competició continental.
Al final, cada partido nos debe de servir, ¿no? El objetivo es llegar lo mejor posible en la Eurocopa y cada partido nos servirá para ello y cada entreno también.
De fet, fins a 9 jugadores del Barça formen part de la selecció en aquesta convocatòria. Espanya torna a l'acció gairebé 2 mesos després de la Copa Arnold Clark, que les de Jorge Vilda només van aconseguir una victòria.
En bàsquet, el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv en la darrera jornada de la fase regular de l'Eurolliga.
Els blaugranes, amb el lideratge consolidat, reben un Maccabi Tel Aviv en ratxa i amb ganes d'escalar posicions, ja que tenen opcions d'acabar 5ens a la classificació. El tècnic blaugrana, Sarunas Jasikevicius, va dir que vol aprofitar que són primers per fer canvis i rotacions en el joc.
Vamos a intentar hacer nuestras cosas, probar algunas cosas, seguramente rotar mucho. Vamos a ver si todo el mundo juega, aún no hemos decidido. Básicamente intentamos mejorar, pero sin volvernos locos.
El tècnic lituà podria comptar amb Jokubaitis, ja que se l'ha vist entrenar amb els seus companys. Un Barça que, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Bayern de Múnich en els play-offs, que és el vuitè classificat. L'eliminatòria serà el millor de 5 partits i començarà a partir del 19 d'abril i el Barça tindrà el factor pista a favor.
Pel que fa a la penya, s'enfrontarà a l'ULM d'Alemanya als vuitens de final de l'Eurocup.
Els badalonins parteixen com a líders i, per tant, comptaran amb el factor pista totes les rondes fins a la final. Aquesta primera eliminatòria jugarà el 19 o el 20 d'abril. Encara no s'ha fixat la data. Qui guanyi aquesta trobada jugarà la Final Four contra el vencedor del duel entre el Lech de Belis i el Virtus de Bologna. Una penya que, per cert, ha renovat avui el seu capità, Albert Ventura, per dues temporades més fins l'any 2024. Ventura ho ha valorat així.
Molt content, molt feliç de seguir aquí a casa. Al final era el que volia, s'ha aconseguit i bueno, a seguir lluitant per aquests colors que porto tant temps defensant i bueno, a fer de la millor manera possible, acabar l'any a lo grande i bueno, molt content un altre cop de seguir aquí a casa amb tots.
El jugador de la penya, que precisament just avui fa 30 anys s'ha format al planter de l'equip badaloní i és un dels que més partits ha jugat amb la samarreta verd i negra.
En tennis, Paula Badosa s'enfronta a 2:15 a la nord-americana Claire Liu als 500 de Charleston.
Badosa, de fet, ha tornat a la competició després d'haver abandonat el torneig de Miami. La tenista de Baguri, número 3 del món, ho ha fet amb una victòria còmoda sobre la hongaresa Anna Bondar, que l'ha superat per 2 sets de 6-1 i 6-4. Aquesta tarda s'enfronta a la número 89 d'aquest rànquing mundial en la tercera ronda del torneig.
En ciclisme, Daniel Felipe Martínez s'ha emportat la quarta etapa de la Volta del País Basc, que comptava amb un recorregut de 185 quilòmetres.
Daniel Martínez ha estat el més ràpid amb un temps de 4 hores, 15 minuts i 23 segons, seguits per Julián Alaphilippe i Diego Ulissi. Demà es disputarà la cinquena etapa d'aquesta Volta al País Basc, que té un recorregut de 163 quilòmetres de Parque Zamudio a Mayavia.
En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions.
El partit serà el proper 29 d'abril a Lituània, que de fet és on es disputa tota la Final Four. Els dos equips han quedat primers de grup a l'anterior ronda. L'altra eliminatòria la jugaran les Siniers contra l'Sporting de Portugal, que és l'actual campió de la competició. Els dos duels de semifinals són a partit únic i la final es jugarà l'1 de maig.
Terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal i senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior amb dues espelmes i un nas de cartró.
Aquesta nit el català Quimi Portet actuarà a l'Auditori en el marc del Festival Barnasants a les 9 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Ester.
Botifarra de pagès, t'escriuria una postal però tinc el cap massa espès.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí, des de la Catedral de Barcelona, benedicció de rams i palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l'interior del temple. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí.
Aquest és en Tino. Un problema familiar el va portar al món de les drogues i l'alcohol. El capellà del poble va veure que en Tino no anava bé i el va ajudar a sortir d'aquell infern. Està molt agraït a la seva parròquia perquè en tot moment l'han tractat com una persona més.
Per Tino, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Camins també a les xarxes. Dit d'una altra manera, tots els camins porten a Twitter i Instagram. Busca'ns com a Camins Estel i avança amb nosaltres. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.